Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Des de fa uns dies ens trobem immersos en la primera onada de calor d'aquest estiu, dies de molt suar, de mal dormir i de valors extrems que afecten la nostra rutina diària. Afecta les persones i també el nostre entorn natural. Per aquesta raó, l'Ajuntament de Sant Cugat va activar dilluns la fase d'alerta i grups com Protecció Civil insisteixen que cal prendre precaucions per les altes temperatures. Avui al Sant Cugat a fons abordem aquesta onada de calor des de diferents punts de vista. I ho fem en companyia de Manel Soler, que és el president del grup d'autoprotecció de sol i aire. A l'estudi, Manel, molt bon dia.
Bon dia.
I per telèfon tenim l'Iñaki Ferreira, que és el cap de l'operatiu de l'Associació de Defensa Forestal. Iñaki, molt bon dia. Iñaki, bon dia. No el tenim de moment, intentarem recuperar aquesta trucada per poder parlar amb l'Iñaki i també conèixer algunes circumstàncies d'aquest primer incendi de l'estiu que ahir ens va espantar una mica els santcugatencs i tot i que no va arribar, diguem, al nostre territori, però sí que donava tota la sensació que estava ben a prop. Parlarem amb Iñaki Ferreira d'això i ho farem de seguida que tinguem establerta aquesta comunicació. Manel Soler, el grup d'autoprotecció de sol i aire, què és exactament i quines funcions fa?
Bé, el grup de sol i aire té per funció vetllar pels veïns de sol i aire i els veïns de sol i aire. El que, quan hi ha un cas com el d'ahir, que vam tenir, ens en vam posar en contacte en seguida amb l'Ignasi Ferreira, està a la seva disposició per auxiliar-se, però no per professionals, no en som. Nosaltres la nostra fita és que els veïns de sol i aire els tenim, amb la ben entesa, controlats, en el sentit que és un barri en el qual, al vell mig de Collserola, amb unes circumstàncies en la qual té una entrada i una única sortida, que és a baix de tota la cadena, que cada veí en un cas d'emergència pot obrir la cadena i sortir. Però nosaltres què ens preocupa? És les persones grans, que si hi hagués qualsevol emergència, com ahir va haver, que es van haver d'abocar a evacuar unes persones dintre d'Horta Guinardó, és que sapiguem aquestes persones on les tenim, si les tenim a casa o no les tenim a casa. Automàticament que hi ha una emergència com ahir, concretament el nostre grup es va posar en contacte amb aquestes 8 persones que tenim a sol i aire grans, en el qual sou a casa, ja en tenim prou. No sou a casa, tenim el telèfon mòbil, tenim els telèfons, doncs ja sabem, sabem que aquella casa no hi tenim ningú, però la tenim que vetllar per ella.
Sou veïns.
Veïns.
Veïns de
dintre
de sol i aire.
Del grup de sol i aire.
Voluntaris.
Voluntaris, totalment.
Que únicament treballeu, diguem, el que seria la vostra àrea, no més enllà.
Nosaltres no sortim de sol i aire. Si sortim sempre és d'aquest... Som requerits per... en el qual per ADF o per Protecció Civil, per donar un cop de mà, i som de seguida, com els primers, tenim tots els utensilis, tenim mangueres, tenim trajes, ho tenim. Ara, no és aquesta la primera consigna nostra. La nostra consigna és que això, vetllar per sol i aire, diguéssim, tenir controlat sol i aire, qualsevol cosa que passi sol i aire, com venen els grups d'extinció, sigui bombers, sigui ADF, els podem acompanyar, quin millor que nosaltres, que els veïns, que sabem completament porta a porta com és i qui viu.
I davant d'una situació com la que estem vivint ara amb aquestes altes temperatures, malgrat no hi hagi cap foc, vosaltres també vigileu per les persones grans que teniu allà?
Totalment. Nosaltres, com si podríem dir, no dic un cop a la setmana, però com que els veiem, estem conscients, automàticament, pues que si una persona no la veiem en 2-3 dies, ens preocupem. No l'hem vista, l'heu vista, ens preocupem. En algun cas, que alguna persona que han hagut de marxar 3-4 dies ens ho han comunicat, bé de compte que sapiguem que és fora.
Perquè dèiem en començar que aquestes temperatures no només afecten al nostre entorn, sinó també a les persones, i com que estem parlant de persones grans, m'imagino que també els hi recordeu en aquesta època de l'any recomanacions, consells que han de seguir, no?
Totalment, que per l'assumpte de l'aigua, que siguin completament ventilades, que qualsevol emergència que puguin tenir, que ens ho diguin de seguida que estem a casa seva.
Bé, doncs ja hem recuperat l'Iñaki Ferreira, el cap de l'operatiu de l'ADF. Iñaki, molt bon dia. Iñaki, bon dia. L'hem recuperat? No l'hem recuperat encara. No el tenim del tot. Insistim, a veure si és possible poder establir aquesta comunicació amb el responsable de l'ADF, i continuem parlant a l'estudi amb el Manel Soler, el president del grup d'autoprotecció de sol i aire, que és un cas, diguem que molt, molt concret, que m'explicaves abans que tindríeu interès a que això es desenvolupés en diferents zones, no?
Concretament n'hem parlat amb el responsable de Vall d'Oreig i concretament amb el regidor Joan Puigdomènec. Estem que això es pugui fer, això es pot fer amb uns veïns d'escala, això es pot fer, per exemple, a qualsevol punt de Sant Cugat, doncs que hi hagi, per exemple, un grup que es preocupi d'aquells veïns que, en el qual poden estar sols, poden tenir una emergència, els pot passar 40.000 coses, i al qual nosaltres, aquesta és la nostra fita i la nostra obligació. A més, que estem per auxiliar a qualsevol moment que ens demani qualsevol organisme que pugui passar, diguéssim, en un cas que hi hagi una evacuació per un malalt, per l'ambulància, que arriba l'ambulància, estar al kit, portar-la a la porta, perquè, és clar, és un barri difuminat, com tots els barris, i que no tinguem l'ambulància voltant per allà dintre, en fi, que no sap on va.
A veure si tenim més sort ara, i podem saludar l'Iñaki. Iñaki, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, al final la cobertura...
Sí, sembla que ha millorat.
Sí. Perfecte. Dilluns, precisament, l'Ajuntament va activar la fase d'alerta pel risc d'incendis i pel risc d'aquesta onada de calor que afecta ja la comarca, i ahir vam tenir el primer incendi, 18 hectàrees. Sembla que en cap moment no hi va haver risc que el foc arribés a Sant Cugat, no?
Bé, la veritat que el foc va començar a la part d'Horta i afectava doncs a Horta i Cerdanyola. El que sí que és veritat és que l'afectació que ens donava aquí al terme municipal doncs era la pròpia columna de fum, la cendra que arribava i sobretot l'olor cremat, que és el que més angoixa doncs donava, però el foc va quedar bastant lluny.
I no se saben les causes d'aquest incendi?
Bé, hi ha diverses hipòtesis. Això des de la part d'agents rurals és qui porta la investigació i bueno, estan sortint diferents informacions. I encara, doncs, fiable, encara no queda clar.
Fins quan es mantindrà l'alerta?
Bé, en principi, des de la Direcció General de Medi Natural, en quan mantinguin el nivell 2 del Pla Alfa, que segueix actiu a la comarca, a tots els efectes seguirem amb l'alerta activada. Molt probablement serà així, degut a que, tot i que sembla que avui baixaven una mica les temperatures, queda clar també que el cap de setmana tornarà a recuperar i la situació es mantindrà. Si no plou, es mantindrà.
Això diuen. Com afronta Sant Cugat aquest estiu i com l'afronta ara mateix, en plena onada de calor?
Bé, nosaltres des del grup d'intervenció i emergències de l'ADF el que estem fent és reforçar durant la franja d'horari de major insolació entre setmana tot el dispositiu de vigilància i detecció de columnes de fum. En aquest cas també doncs incorporem els vehicles que tenim d'intervenció immediata en cas de necessitat, i d'aquesta manera doncs reforcem tot el dispositiu, també acompanyats doncs de les torres de guaita del Parc de Collserola i d'altres dispositius que ens puguin facilitar informació d'una columna de fum en el menor temps possible.
Quines són les zones més susceptibles, les que estan en més risc en el nostre terme municipal?
Bé, la veritat que nosaltres comprovem tot el terme municipal. Les zones que preocupen són les zones d'urbanitzacions, que són les que tenen properes vivenda a la zona forestal i que en cas d'incendi són les que et poden donar més problemes, sobretot a bombers, a l'hora d'evacuar o confinar la gent en cas que hi hagi un incendi. I, evidentment, doncs, des d'on hi ha un enllaç, interface entre el que és la gent de carrer, la gent del dia a dia, amb la zona forestal, que és on podem tindre doncs, els incendis més ràpids.
Quins són els protocols que seguiu en una situació d'emergència?
Bé, la situació d'emergència des del nostre operatiu és l'arribada el més ràpid possible on es detecti aquesta columna de fum i verificar doncs, la realitat d'aquest incendi. En aquest cas, des del grup d'intervenció i emergències el que realitzem és una intervenció immediata per intentar doncs, que aquest incendi vagi a menys, és a dir, que no es faci gran, i a partir d'aquí doncs, a l'espera de recursos, de bombers o del que sigui necessari en el moment que determini el que faci falta.
Què hem de fer els ciutadans davant d'una situació d'emergència?
Bé, és important. Si es detecta una columna de fum, el que s'està recomanant ràpidament, trucar al 112. I si hi ha directament el que el ciutadà veu, és el propi foc o qualsevol altra situació d'emergència que li recalgui qualsevol tipus de recurs, trucar al 112 i informar del que està veient. I és la part important. La informació que arriba als cossos d'emergència és molt important per als mitjans que tenen canviar el lloc. Això és importantíssim.
I quines són les precaucions que hem de prendre?
Sí, nosaltres demanem sempre doncs, el que també el propi BAN ens informa, que és durant el risc, el màxim període de risc d'incendi, en quan sobretot hi hagi pla alfa nivell 2, intentar realitzar ni cremes controlades, accions que puguin provocar un incendi. Aquests incendis venen en un moment determinat de que no et dones compte i en un moment tens aquest foc ja fet. I amb les condicions climatològiques que hi ha actualment i la sequera que hi ha, un petit foc es pot tornar molt gran en molt poc temps. Aleshores, evitar conductes de risc és el més important.
Quina és la vostra rutina de treball en una jornada com la d'ahir, en què heu d'estar màxima alerta per si sorgeix una situació com aquesta?
Sí, el nostre dispositiu normalment sempre realitzem el mateix, excepcionalment si hi hagi pla alfa nivell 1 o nivell 2, sempre intentem realitzar el mateix, que és a l'inici de la jornada comprovar el nivell de risc que tenim a la zona. Un cop que tenim ja clar el nivell de risc que hi ha a la zona, doncs comencem ja el que és la vigilància activa, que per nosaltres és una de les parts més importants, és estar sobre el territori, amb els vehicles que tenim i el personal, realitzar unes rutes de vigilància predeterminades que tenim al llarg del dia, comprovar realment doncs, que tinguem totes les pistes, estiguem en condicions que puguin ser perquè els vehicles de bombers o nosaltres o qualsevol vehicle d'emergència es pugui accedir a la zona forestal sense tindre cap obstacle. I en cas de que desgraciadament es detecti una columna de fum, doncs dirigir-nos al lloc el més ràpidament possible.
De quants voluntaris disposeu ara a l'ADF?
Sí, ara mateix estem al voltant d'una vintena, sí, uns 20-21 aproximadament, ara mateix el que és la dotació que tenim al grup d'intervenció d'emergències.
M'imagino que totes les mans que arriben per fer feina són benvingudes i grups com el d'autoprotecció de Sol i Aire, avui tenim el Manel Soler aquí al nostre estudi, t'està escoltant i ens acompanya, juguen un paper important també, no?
Sí, és molt important. A més, amb el Manel, amb el grup d'autoprotecció de Sol i Aire, ja fa molts anys que hi col·laborem. Per nosaltres són uns ulls molt importants a la zona on està la urbanització. Totes les incidències que hi puguin passar, que també li arriben des de policia local, ens arriba, tenim un contacte directe i és molt d'agrair doncs, disposar de companys perquè tractem com a companys també a la mateixa zona amb tot el recurs que ens poden donar i facilitar a la nostra arribada al lloc.
Perquè les funcions que feu vosaltres com a ADF i les que fan ells com a grup d'autoprotecció en una zona molt concreta com la de Sol i Aire, no se solapen? Queda clar què ha de fer cadascú?
Sí, sí, sí. En aquests moments, gràcies als protocols que hi ha d'actuació amb diferents cossos, des del que és el grup d'intervenció i emergències de l'ADF, en concret totes les ADFs del territori saben molt bé quina és la seva tasca, què és el que tenim que fer, què és el que no cal fer, i els companys de Sol i Aire exactament el mateix. Sempre ens faciliten molt les coses i, evidentment, doncs, tots els grups actuen amb les seves corresponents competències, queden claríssimes i, en principi, no tenim problemes.
Doncs bona entesa entre les dues agrupacions. Manel, no sé si li vols comentar alguna cosa a l'Iñaki.
Iñaki, bon dia.
Hola, bon dia, Manel.
Mira, tu com bé saps, estem sempre a la Guait. Vam, concretament, molt recentment, va ser la Revella de Sant Joan, ens vam posar en contacte amb tu, que vam dir que cobríem concretament tot el que era per Sol i Aire, i així ho hem fet cada any. Hem tingut la sort, com hi ha molts anys, que no hem tingut cap accident, i quan acabem el servei us ho comuniquem perquè vosaltres, en la qual sapigueu cada moment on som i si fem falta.
I tant, sí, sí, Manel, això cada any per nosaltres és molt important i ho volem seguir mantenint i ho seguirem mantenint perquè per nosaltres és una eina molt important, a part de que ja tenim aquesta amistat també doncs, que ens uneix, a part doncs, per poder tenir la nostra natura, ens uneixen moltes altres coses i aquesta per nosaltres és molt important.
Una última qüestió, Iñaki. Abans ens has parlat del Pla Alfa, que estableix diferents nivells de risc, no? Explica'ns una mica breument com funciona això.
Bé, la Direcció General de Medi Natural, des de Agents Rurals, dissenyen tant el que és el mapa de risc d'incendis i el Pla Alfa, valora el risc per un costat de propagació dels incendis i d'ignicions i l'altre doncs, regula altres tipus d'activitats que poden haver-hi doncs, a l'ús del medi. En concret, nosaltres sempre ensenyem per el que el Pla Alfa ens indica, ja que ens marca molt bé la detecció de columnes de fum, la prioritat de control de columnes de fum i d'incendis forestals, ens marca un seguit de consells, podríem dir, que també arriben a la ciutat de la ciutadania de cara a poder realitzar qualsevol altre tipus d'activitat. És una eina important i que fa molt de temps que la Generalitat ja posa a disposició de tothom.
Molt bé, doncs Iñaki Ferrera, cap de l'operatiu de ADF, esperem que hagueu d'estar únicament fent la tasca de vigilància i que no tingueu massa feina pel que representa o el que representaria haver d'intervenir en sufocar incendis. Que vagi moltíssim, molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Amb el Manel Soler continuem parlant també d'aquest grup d'autoprotecció que sou voluntaris, però m'imagino que alguna formació deveu tenir.
Nosaltres, diguéssim, hem fet una formació amb bombers de Rubí, diguéssim, en aquest moment quasi cada 2 anys passem la formació a Rubí, anem pels voluntaris, en el qual som 12, en aquest moment som 12, els que anem integrant primer passen per bombers i també per ADF, que ens donen un cop de mà amb el sentit que estan, ells són el dia a dia amb unes funcions i nosaltres amb la nostra. Però més que res, els bombers ens donen tot el que és endollar mangueres, tot el que és portar mangueres, tot el que és pels hidrants, tot el que sigui el coneixement que tenim, que sabem porta a porta on el tenim l'hidrant, que pels bombers això creiem que fem una bona labor.
Mm-hmm. Per aquesta època de l'any, vosaltres també teniu reforços? És a dir, si afegeixen més voluntaris, més veïns per mantenir doncs, aquesta situació d'alerta i de vigilància?
Bé, quan diem que el grup d'autoprotecció de sol i aire estem parlant de tot el que és tota l'urbanització. Cuidado, tots estan alerta, tots estan a punt, perquè nosaltres tenim una sirena a la qual posada que podés sentiria des d'aquí, que si la senten tres vegades estarien de posar a disposició en el local social, pujar els veïns i els tenim de tenir allà al davant, confinats allà al davant. Vol dir que llavors ja estem parlant de paraules majores.
Uh-huh. Abans ho comentàvem, vosaltres us trobeu justament al rovell de l'ou, al vell mig de Collserola, per tant una situació de risc que segurament ens hi pensem més ara en aquesta època, que és quan poden passar les coses, però durant l'any m'imagino que també feu una tasca de manteniment de tot el que seria la zona forestal que teniu al voltant, no?
Totalment, mirem els perímetres de tall de foc, diguéssim, per a la cosa d'incendi, mirem els perímetres i principalment tenim 2-3 bidons que ens proporciona l'Ajuntament de Sal que la repartim per tot el que és la carretera, per la cosa de les glaçades, i si algun veí que té de sortir amb una rampa, una escala en la qual passa a buscar la seva galleda de sal i es manté, diguéssim, per l'entrada i sortida, que no rellissi, que no pugui passar qualsevol incident.
Mm-hmm. Vosaltres esteu funcionant com a grup d'autoprotecció des del 94?
Nosaltres, des dels incendis del 94, allò ens va commoure i ens va faltar temps per conscienciar-nos i que l'any passat vam fer els 20 anys que estem funcionant.
Des de llavors no hi ha hagut cap situació, diguem així, perillosa... Que recordis, en aquests 20 anys?
En recordo una, el 25 de juliol del 2013, en la qual, doncs per una imprudència d'un vianant, es va originar un incendi, i el qual va fer més 400, i vam ser el moment, un veí va veure el foc, i vam ser el moment, van venir bombers, això no cal dir-ho, ADF, però va ser aquest incident que hem tingut, diguéssim, que va ser a la una del migdia, en ple sol, i en 20 minuts el vam tenir extingit.
Bé, doncs fins ara hem estat parlant de l'entorn natural i ara em permetràs, Manel, que ens preocupem de les persones, perquè si nosaltres no estem en condicions, malament rai, no, tampoc no hi podríem fer res, no?, amb el mitjà natural. I per això volem saber com ens afecta aquesta onada de calor a les persones. Ho fem parlant amb la doctora del Servei d'Urgències de l'Hospital General de Catalunya, Pilar Martínez. Pilar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els trastorns més habituals que provoquen aquestes altes temperatures?
Mira, en principi et diria que quan tenim molta sudoració i ens deshidratem per al calor, podem notar mal de cap, sudoració intensa, una mica d'esgotament, però bueno, això es produeix quan estem exposats a molt altes temperatures. Aquests dies, com que hi ha altes temperatures, podem notar algun símptoma d'aquests. Per això hem de prendre mesures de prevenció.
Hi ha uns grups, uns col·lectius, que són més vulnerables que altres.
Sí, mira, jo en principi et diria que els nadons i els infants petits, la gent gran i les persones que tenen malalties cròniques, per dir problemes cardíacs, problemes de bronquitis, malaltia greu, diabètics, doncs aquesta gent gran o la gent gran que viu sola, hem de tindre cura i ajudar-los, i almenys visitar-los, pues, o tindre el contacte freqüent un o dos cops al dia, si viuen sols. Les mares, els nadons, pues, ja sabem que i els pares estan pendents dels fills petits, i en aquest sentit pues, ja estem en contacte freqüent amb ells.
Parlaves de mal de cap, d'una sudoració més, més forta o més, més de l'habitual, però hi ha altres símptomes, altres signes que ens indiquin doncs que estem afectats per aquestes altes temperatures?
Mira, amb una persona sense problemes de base greus d'enfermetats, és fàcil prendre mesures amb el que jo diria que no alarmem a la gent innecessàriament, però que si estem moltes hores exposats al sol i no tenim dolor de cap intens, que ens retirem, que anem a llocs que hi hagi més ombra, prenguem un analgèsic doncs, indicat pel nostre metge que puguem prendre, intentem beure bastanta aigua, protegint-nos del sol directe, si estem a casa doncs, no tenim climatització i ventilació, baixem persianes, posant-se a llocs de la casa que estiguin menys exposades al sol, beure aigua i sucs de fruita, no prendre begudes alcohòliques ara quan hi ha altes temperatures, ni amb alt contingut de sucre, evitar menjars molt calents i begudes amb molta grassa o cafeïna. Llavors, les persones fràgils doncs, han de tindre més cura i no sortir a les hores de franja horària que hi ha altes temperatures. Evitem sortir al migdia, que la temperatura aquests dies està pujant molt, reduir les activitats i exercici intens, encara que siguem joves i no tinguem cap problema de salut important. I després, doncs, bueno, quan sortim al carrer, doncs, podem fer servir, evitar el sol directe, doncs, podem posar-nos una gorra, unes ulleres de sol, un protector solar per la pell, utilitzar roba lleugera de cotó amb colors clars, que no sigui molt ajustada. Procurem caminar per l'ombra, portem aigua a sobre si pot ser, si anem a fer una caminata i veure sovint, i evitar, doncs, si fem trajectes amb cotxe molt prolongats, no estar moltes hores a les hores de més calor, no deixem a dins mai una persona fràgil, gran o un infant amb les finestres tancades, vull dir que, perquè si no podem tornar i la persona es queda allà pot ser perillós. Bueno, hem de tenir en compte totes aquestes coses.
En qualsevol cas, si veiem que és una situació que no podem controlar, el primer que hauríem de fer és arribar fins a un centre...
Si veieu una persona que té palidesa, que està amb mal de cap intens, amb mareig i ha estat exposada al sol, doncs podem mantenir la persona en posició horitzontal, posar-la en un ambient fresc i trucar al metge per valoració immediata, perquè es pot confondre amb altres coses.
I els símptomes d'una insolació serien aproximadament els que hem estat comentant?
Mira, un malestar general amb molt mal de cap. Si tens, per exemple, una sudoració molt intensa, pots tindre rampes, però això no és el més freqüent. Un esgotament intens i un cansament molt intens, que es pot produir per deshidratació, i això bevent aigua es soluciona.
Perfecte.
I, bueno, hi ha persones que ja són grans, fràgils, i estan amb una deshidratació i una hipotensió més severa, doncs pot haver-hi desorientació, confusió, vèrtic, ja hi ha símptomes més intensos. Però, bueno, si anem a la platja, els primers dies no estiguem moltes hores al sol, bevem aigua, posem-se a baix de la sombrilla.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Pilar Martínez, metge de família d'Urgències de l'Hospital General de Catalunya. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. I Manel Soler, president del grup de protecció de Sol i Aire, moltíssimes gràcies també per ser amb nosaltres i esperem que no tingueu molta feina.
Moltes gràcies i estem sempre a la vostra disposició.
Gràcies i bon dia.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.